Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
2 minuts, arribarem a 6:15 de la tarda. La vicepresidenta Nàdia Calviño creu que no és el moment de pujar impostos perquè ara mateix la prioritat és impulsar l'economia. Una mica de sentit comú. Ho ha dit en una entrevista a La SER.
De ninguna manera estamos hablando de subir impuestos. Este no es el momento de subir impuestos y lo hemos demostrado con los presupuestos generales del Estado para este año y lo ha dicho el presidente Sánchez. Ahora bien, tenemos que empezar a pensar en esa imposición digital, en esa imposición verde, en cómo hacer un impuesto de sociedades. Pero fíjese si es un debate que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa a nivel global.
Les declaracions de Calviño van en la línia del que demana la OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. Diu que Espanya no pot pujar impostos fins que l'economia estigui recuperada. I segons el Fons Monetari Internacional, per impulsar aquesta recuperació, només hi ha una recepta possible a Europa, que és els governs, que els governs gastin més diners en famílies i empreses. Saludem a aquesta hora el professor Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Professor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No estamos hablando de un plan de...
Abans de res, com està?
Jo estic bé.
Bueno, per això.
Bé, estic molt empipat, és a dir...
Amb qui?
Per totes les mesures preventives que s'han de prendre i per la mascareta. A mi la mascareta és una cosa, sincerament, que em molesta moltíssim. Però moltíssim. Això d'anar pel carrer amb la mascareta em molesta moltíssim. Mm. Ja sé que és psicològic, però em molesta molt, molt. Mm.
Ja, és que ara m'ha deixat descol·locat aquí. No pensava que sortiria amb aquest problema. Però està empipat amb la mascareta i amb què més?
Bueno, pues que has d'anar mantenint la distància de seguretat. Jo, per exemple, estic fent... Bueno, jo tots classes online. No és lo mateix, no és lo mateix, perquè les meves classes són molt interactives i no és lo mateix, malgrat que la tecnologia ha avançat moltíssim en els darrers anys, no és lo mateix. És a dir, bueno, però són d'aquelles coses que, bueno, és lo que hi ha. Vull dir,
vostè ja sap que ens fan portar la mascareta pel carrer per evitar que la gent després se n'oblidi i entri a lloc sense la mascareta. Aquest és l'argument pel... Aquest és l'argument... No, és l'argument pel qual...
En molts casos no caldria.
Perquè aquest és l'argument... Perquè un dia, això ja ho he abordat, que no té massa sentit, quan tu vas sol pel carrer que portis la mascareta. És més, si no la portes mal posada, hi ha gent que et mira malament, però és que, ja. És que no té sentit, perquè vas sol i passa ben per tot arreu i estàs sol, i estàs caminant sol. Però sí. L'argument és que la fan portar perquè així la gent crees aquesta obligatorietat de la mascareta i així no pot existir l'excusa de que no la portes o no la tens.
És possible.
En fi, és allò una mica... És una mica el que passa a l'escola, o en aquest cas, no sé si a les seves classes, de quan un en fa una de dolenta, paga la classe.
No, home, això no, però els exàmens, que sí que són presencials, jo recordo que el dia... Això normativa del centre i normativa de tots els centres, no va ser un invent meu. Jo el dia 8 de gener, que feia fred a Barcelona, jo vaig tenir un examen que, bueno, els exàmens eren presencials, tot obert, la gent amb abric a classe, bueno, allò era brutal, i amb la mascareta, evidentment.
Bueno, a més, professors, els que porten barba, encara la mascareta s'ha d'estar pitjor.
Exacte. Sí, és veritat, és cert.
En fi, si li sembla, comentem, volia saber què en pensava vostè d'aquestes declaracions de la vicepresidenta Nàdia Calviño, que també van en la línia de la OCDE. El problema, professor, és que Espanya va tancar el 2020 amb un dèficit públic del 10,97% del PIB. Clar, el govern espanyol pot gastar més diners en famílies i empreses. Suposo que gastaran els diners que arribin d'Europa, tot i que els diners d'Europa s'han d'invertir en projectes de futur.
Bueno, aquí jo crec que hi ha tres coses. Per una banda, ja ens hem oblidat, perquè això s'ha oblidat, de com va tancar Espanya el... No ja el 2020, no, el 2019. Espanya va tancar el 2019 amb unes xifres molt fredes, amb unes xifres realment dolentes. Incompliment de dèficit, una deuta del 95%, vull dir, etcètera, etcètera. Un creixement a la baixa... Això el 90... El
2019.
El 2020... bueno, va passar el que va passar i hem tancat amb el 10,97% de dèficit, que a sobre de tots els problemes la Unió Europea ens va dir que teníem de posar el Banco Malo com a deute i com a dèficit, és a dir, que a sobre va empitjorar la situació, hem arribat al 2021. Bueno, perquè sembla ser que començaran a arribar els fons europeus.
Sí.
Bueno, és a dir, la primera cosa és com va tancar Espanya el 2019 i el que va passar el 2020. Jo, entre parèntesis, la xifra perquè quedi, perquè tornarà a sortir després, Espanya l'any 2020 va emetre deute per 150.000 milions d'euros. Vale? Bé. La segona cosa és la despesa. A veure, és cert que el Fons Monetari Internacional ho va dir ahir i l'OCDE abans d'ahir que s'ha de gastar. Sí, clar, però no és el mateix gastar en una situació com la que està a Espanya, com la que estava a Espanya, que gastar a Països Baixos o gastar a Alemanya. No és el mateix. Però, i per altra banda, ens donaran diners, 70.000 milions per una banda, diuen a fons perdut, que
correcte,
no és exactament així, però bueno, a fons perdut, i 70.000 a fons, és a dir, en forma de crèdit. Ara parlem una mica d'història. Vostè se'n recorda que l'any 92 va tenir lloc a Edimburg una cimera de la Unió Europea, amb la qual Felipe González va tornar a Espanya dient que havia aconseguit els fons de cohesió, etcètera, etcètera.
Mm-hmm.
Bueno, pues jo crec que aquests diners que ara la Unió Europea donarà serà una mica semblant. Aquells fons es van donar, que a Espanya, amb euros actuals, li van donar la friolera de 78.000 milions d'euros, que no està malament, entre l'any 93 i l'any 99. Allò va ser per comprar el vot d'Espanya perquè entressin als països de l'Europa de l'Est. Polònia, Hongria, etcètera, perquè les votacions aquestes han de ser per unanimitat. Aquests diners que ara donaran a Espanya i altres països és perquè facin les reformes que, si no, no es farien. Quines reformes? Reforma del mercat de treball, reforma de pensions, etcètera, etcètera, i per invertir en... té un nom molt, molt especial, això. Projectes estratègics per a la recuperació i la transformació econòmica, amb una sèrie de vessants que, evidentment, no tenen res a veure amb... Només una, no tenen res a veure amb l'economia espanyola. És a dir... Per una banda, Espanya no pot gastar més. Per altra banda, li donaran diners perquè gasti, perquè faci una sèrie de coses. Però, evidentment, això tindrà conseqüències. Vostè ha vist els titulars d'aquestes línies d'inversió en el qual s'han de posar aquests diners europeus? Per una banda, el cotxe elèctric.
Sí, senyor, miri, tinc aquí les tres partides més importants. Aniran destinades al vehicle elèctric, la rehabilitació d'habitatges i la modernització de les administracions públiques. Però sí, també s'invertirà en digitalitzar... Sí. Digui, perdoni.
Sí, sí, però esperi. Aquestes són tres, però és que són deu, eh? L'hidrogen d'origen verd.
Mm.
A veure, quina experiència té Espanya amb la producció d'origen d'hidrogen amb origen verd? Introducció de l'espanyol a la intel·ligència artificial. És una altra de les línies.
Bueno, perquè no li sembla bé que es facin aquestes inversions. És clar, són inversions per mirar cap al futur, perquè Espanya, en aquest cas, es projecti de cara al futur.
Sí, clar, però a veure, aquestes línies d'investigació, primer excepte en una, que una sí, per exemple, l'agricultura sostenible i eficient, que aquesta és clarament espanyola, aquí Espanya té molt camp per córrer. És a dir, quina experiència té Espanya en intel·ligència artificial, per exemple?
Ah, doncs potser
quina
sí.
Experiència té Espanya?
Però, professor, potser sí que en té.
No té. És a dir, aquestes línies d'investigació, aquestes línies de despesa o d'inversió, perdó, estan pensades bàsicament per una sèrie molt concreta d'empreses, evidentment amb participació estrangera, i això donarà entrada a treball, a factor treball, evidentment molt concret, molt específic. És a dir, quants treballadors poden absorbir aquestes línies, aquestes grans línies d'inversió? Dels aturats que hi ha ara, dels 3 milions, dels quasi 4 milions de treballadors que hi ha ara a l'atur, aquestes línies d'inversió, quants treballadors d'aquests 4 milions poden absorbir?
Quatre.
Perquè són necessàries persones amb un nivell de qualificació brutal, elevadíssim. Perquè són, evidentment, línies d'alta tecnologia.
No, em sap greu portar-li la contrària, però si recuperem les paraules de Pedro Sánchez, en fi, ell té claríssim on ha d'anar adreçat aquest pla d'inversions.
No estamos hablando de un plan del gobierno de España. Estamos hablando del mayor esfuerzo de modernización que va a hacer España en los últimos 37 años. Sin duda alguna equiparable al esfuerzo de transformación que hizo la sociedad española cuando ingresó en la Unión Europea. Por tanto, estamos hablando de un proyecto de país, un proyecto para las próximas décadas.
Veu, s'ha de posar la mirada en el futur, sí, professor.
Igual, senyor Clapés, igual tenen aquí per aquí el tall, que també va dir fa uns dies el senyor Pedro Sánchez, de que en els propers anys es crearien 800.000 llocs de treball.
Bueno, ara mateix...
El mateix que va dir Felipe González...
Sí.
Que no es va complir, evidentment.
Sí, és cert, no es va complir. Els 800.000 llocs de treball de Felipe González no es van a complir. I els 800.000 llocs de treball de Pedro Sánchez, no sé. I recordo que un dia vam fer un recull i crec que... No sé si va ser Mariano Rajoy o José María Aznar, que també... Però hi havia una promesa similar també de 800.000 llocs de treball. Ara, si ho trobem...
Jo crec, sincerament, que el senyor Pedro Sánchez tenia d'haver escollit una altra xifra.
Sí, jo també estic d'acord amb vostè, perquè miri que hi ha xifres. Clar, dius, home, doncs digues 700, sí. 500, en total, sí, és igual.
500 aquest any, sí, 200 l'any que ve.
Sí, no sé, jo estic totalment d'acord amb vostè. Escolti, deixi'm canviar de qüestió mentre busquem aquests documents dels 800.000. El ministre José Luis Escrivá vol impulsar que les jubilacions s'ajornin. I com ho faran? Sí. Doncs proposa pagar fins a 12.000 euros per cada any que es treballi un cop superada l'edat de jubilació. No sé a vostè què li sembla, tot i que, clar, aquí hi ha un hàndicap, que és que m'agradarà veure quines empreses allarguen la vida laboral amb un treballador quan sempre els hi surt més econòmic contractar-ne un, en fi, de nova fornada, que els hi surt sempre més econòmic, més barat.
Sí, aquí, evidentment, hi ha dos nivells d'interessos totalment diferents. Per una banda, la Seguretat Social el que vol és que necessita que les persones treballin cada vegada més anys i no es jubilin, perquè mentre treballen cotitzen i, evidentment, la Seguretat Social no paga pensions. Això de donar fins a 12.000 euros, també hi ha una altra versió, que és pagar un 4% més de pensió després quan es jubilin. De fet, ara ja això d'alguna forma s'està aplicant, perquè les persones quan prolonguen la de jubilació després d'haver cotitzat un nombre X d'anys reben una bonificació, em sembla que és del 2,5% o el 3% de més. És a dir, això és un negoci per la Seguretat Social, però per altra banda està el que vostè diu, és a dir, les empreses han estat utilitzant la jubilació anticipada per treure's de sobre la gent que no necessitaven, per una banda, i per substituir-la en part per joves més barats i, per altra banda, més dòcils. És a dir, que aquí hi ha un... Bueno, jo suposo que al final s'arribarà a fer el que digui Brussel·les, perquè això està claríssim. És a dir, que això, quan es va començar a parlar d'aquests 70.000 milions a fons perdut, es va dir que això, ara s'ha deixat de parlar d'això, que una de les condicions seria incorporar els suggeriments de les reunions del semestre europeu. És a dir, cada 6 mesos experts es reuneixen per part de cada país i fan una mena com de memoràndum i recomanen a cada país que faci una sèrie de coses. Bueno, doncs la reorganització del sistema de pensions surt cada vegada en el memoràndum que arriba a Espanya. És a dir, que jo crec que al final això s'incorporarà a la modificació del sistema de pensions per imperativo legal, és a dir, això serà una cosa que vindrà dictada des de Brussel·les, i el govern aquest, o el que toqui, el govern que sigui, dirà, no, és que, bueno, lo hacemos porque Brussel·les nos obliga.
Si li sembla, ja tenim, professor, aquesta promesa que deia vostè de los 800.000 puestos de trabajo de Pedro Sánchez, com vostè diu, torna a repetir la mateixa xifra que de Felipe González.
Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales en los próximos 3 años, y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 años.
Exacto. Sí, sí, és el que deia...
Pues aquí ho tenim. Aquí
sí,
tenim.
Sí, sí, sí. Doncs miri, com...
Ara només cal que aparegui un ministre d'Indústria que digui que la millor política industrial és la que no existe.
I tal com vostè deia, al 1982, Felipe González deia això.
Queremos crear 800.000 puestos de trabajo.
Muy bien.
Si havia algun dubte, aquell mateix any, Alfonso Guerra repetint lo mateix.
Hemos hecho ese cálculo que ni es exagerado ni es tímido, 800.000 puestos de trabajo en 4 años, estamos convencidos de que es posible crearlo.
I Zapatero?
A calla.
Què diria que va prometre Zapatero?
800.000.
L'any 2008.
Yo soy más ambicioso y estoy dispuesto para acercarnos a los 2 millones de empleos nuevos en la próxima legislatura.
Per favor.
2 milions,
Fixa't. I esperi, ara anem amb Aznar, 2000.
Queremos crear...
Bravo. 1.400.000. Això és com el bingo. I ara anem amb Rajoy l'any 2008.
La meta es crear 2.200.000 puestos de trabajo en la próxima legislatura.
¿Quién da más?
I ara... això sembla una subhasta, literalment.
Sí. I ara ja, com vostè deia, Pedro Sánchez, doncs, ha tornat a l'origen. Sí. Que torna a l'origen.
Sí,
qui perd els ulls per la identitat, per això ha tornat.
Per això socialista. Sí,
exacte. Escolti'm, li volia preguntar sobre avui el president del Mobile World Congress, John Hodman, ha dit que les dates d'aquesta cita del Mobile són inamovibles, ho ha dit a TV3, i ha assegurat que la seva intenció és continuar a Barcelona més enllà del 2004. Des del seu punt de vista a nivell econòmic, quina importància té aquest anunci, en aquest cas, l'economia de casa nostra?
Bueno, a veure, això s'ha calculat al Mobile amb condicions normals. Té un impacte, les xifres varien, no? Però es parla entre 500 i 700 milions d'euros d'impacte a Barcelona, en condicions normals, aquest any, el 2021, es farà el Mobile. Bueno, això és una decisió política. És a dir, si hi ha raons que forcin o que diguin que s'ha de fer el Mobile, es faran, encara que siguin 4 empreses. Hi ha un munt d'empreses que han dit que no vindran, LG, Intel, vull dir, etcètera, etcètera. Ja han dit, però malgrat això, és a dir, si hi ha una voluntat política de que es faci, es farà. Que es continuarà fent? Bueno, pues, possiblement sí. És a dir, Barcelona és un lloc que està bé, és a dir, no hi ha cap problema per fer-ho. S'ha fet diversos anys, ha funcionat, i torno a dir, l'impacte que té per la ciutat, per l'economia de la ciutat, està absolutament demostradíssim que és positiu. Ara, jo aquest any, jo sincerament, és a dir, si al final venen 4 empreses... Això quedarà una mica trist, no? Dic jo, vaja.
Una mica.
Vostè sempre parla clar. Deixi'm acabar, perquè vostè ens volia fer avui un apunt sobre la subhasta d'unes sabatilles esportives del raper nord-americà Kanye West. Són les que va portar durant la 50a cerimònia dels Grammy, i Sotheby's demana $1 milió. Per què diu vostè que això és molt significatiu, professor?
Sí, a veure, Sotheby's el que diu és que pot arribar a superar el milió de dòlars. A veure, això és molt, molt significatiu perquè estem veient com hi ha objectes que no són pintures clàssiques del Rubens o del Van Gogh, ni escultures de Miguel Ángel, que s'estan convertint en icones i que estan sortint a subhasta com a forma d'inversió, és a dir, és una, un objecte artístic, però és una forma d'inversió. Qui està disposat a pagar un milió, suposem que sigui només un milió, un milió de dòlars per unes sabatilles que ha portat un cantant durant unes hores en una gala? Bueno, evidentment, una persona que tingui molts diners, per descomptat. Però, per altra banda, això el que està, per mi és significatiu perquè s'està buscant noves formes d'inversió. Que d'alguna forma, això justificaria el valor, que la cotització que està arribant a les criptomonedes, com el Bitcoin. És a dir, en el món sobren diners, això jo ho hem parlat més d'una vegada, al món sobren diners i s'estan buscant nous objectes d'inversió. És a dir, jo estic segur que aquestes sabatilles molt possiblement superaran el milió de dòlars, molt possiblement, i d'aquí 4 o 5 anys es tornaran a subhastar i el preu serà de 2 o 3 milions, seguríssim.
Miri, amb això que vostè deia, doncs m'ha cridat l'atenció perquè aquest matí ho he escoltat i ara he buscat la notícia que han pagat un milió d'euros per un píxel subhastat, en aquest cas, subhastat, diria que als Estats Units. Un píxel, que aquí es pregunta, qui fa la crònica, si es pot considerar una obra d'art. Doncs els inversors han pagat $1,355,550, $1,1 milió per quatre, per un píxel que fa 1x1.
Bueno, a veure, això és un altre tema, això és el criptoarte.
Bueno, però perdoni, un criptoarte pagar 1,1 milió d'euros?
No, 1,1 milió. El que s'està pagant és la certificació de que aquest píxel, en aquest cas, és l'original. Per exemple...
Sí, bueno, però vostè pagaria per un píxel 1,1 milió d'euros?
No, sí, però a veure, un píxel és que un píxel no és res, però bueno, fa com 3 o 4, 2, 4 o 5 mesos a Christie's, aquesta vegada va ser a Christie's, no va ser a Sotheby's, a Christie's es va subhastar una en el fons era un collage digital, i va arribar als $72 milions. Però què s'estava subhastant? Vostè aquest collage, està a internet, se'l pot baixar, el pot imprimir, el pot penjar a casa, etc. Però què s'estava subhastant a l'original? És a dir, és com si fos el Rembrandt, que vostè pot tenir una litografia d'un Rembrandt, però l'original, evidentment, pues, costa desenes de milions, no? Doncs ara és el que dèiem d'altres formes d'inversió, icones per invertir en art, no? És a dir, s'han pagat aquests $72 milions per una certificació feta per blockchain, de la mateixa tecnologia amb la que es fan les criptomonedes, per l'original d'aquell collage. Que, evidentment, això està en un pendrive. És a dir, aquesta obra d'art està en un pendrive, sí, o en un disc dur.
Sí, sí. No, és que quan ho he sentit aquest matí, i ara, a més, estava llegint la notícia al diario.es, i un dels que, en fi, un dels espanyols que està darrere de tot això, diu que el titular diu: en el arte tradicional hay mucho más humo.
Molt, Déu.
Bueno, se'n recorda d'aquella fotografia que va ser famosa, és un espanyol, de la Gran Via de Madrid durant el confinament,
sí.
Que després un partit polític va fer un muntatge i la va omplir de taüts a la bandera espanyola, se'n recorda?
Sí que me'n recordo.
Bueno, pues la foto original també d'aquí a poc es subhastarà, però no la foto, es subhastarà el mateix, és a dir,
a l'arxiu
criptogràfic que certificat com que és l'original de la fotografia. Just.
Molt bé, professor. Doncs n'has de tenir molts per anar fent aquestes despeses, com vostè diu.
Sí, evidentment.
Bé, de moment nosaltres seguirem dia a dia anar comptant, no comptant euros. Professor Nillo Becerra, moltíssimes gràcies.
A vostès.
Adéu-siau, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Senyor Marcelí, estem amb un altre...
És un pixis.
Un pixis, ara li explicaré. Dixi i pixi, li sona?
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.